de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Benvingut, benvinguda. Si t'acabes d'incorporar en aquest dissabte 22 de novembre, en aquesta segona hora de programa, et parlaré de les estrenes de cinema, repassarem les darreres obres teatrals i avui abordem un dels enigmes més sabrosos del Delta, el motiu per al qual l'Ànec i el Collverd s'han convertit en els protagonistes de la gastronomia del Deltebre. I parlant de gastronomia i de menjar, tindrem mi la nutricionista Neus Diet, que ens dirà com portar millor els àpats de Nadal perquè siguin saludables. I, a més, coneixerem quin barri de Barcelona té com a patró Sant Andreu i quina n'és la història. Tot just passen uns minuts de les 11 i parlem amb l'Eudald, un bibliotecari que porta 20 anys treballant entre llibres, que ens parlarà del passat i del futur de les biblioteques. I et donaré a conèixer les fires i festes per aquest cap de setmana, així que queda't amb mi.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Bones notícies per tots els amants del cinema. Aquest cap de setmana de 22 i 23 de novembre, que ja es va notant el fred, és un bon moment per anar al cinema perquè s'omplen de novetats tots els cinemes de Catalunya i trobarem musicals espectaculars, thrillers que et deixaran sense alè i documentals que et tocaran el cor. Com per exemple Wicked Parte 2, aquest gran musical on la Elphaba i Glinda tornen amb una història plena de màgia, secrets i una amistat que haurà de superar grans reptes. The Running Man, un futur distòpic, una realitat o un reality show mortal i un pare que lluita per salvar la seva filla, acció i tensió assegurada. Com sabeu, els reality shows són aquests concursos que es fan com si fossin la vida real, i aquí trobem en què està basada la pel·lícula de Running Man. Sisu, Camino a la Venganza. Després d'una pèrdua devastadora, un home travessa paisatges insòspits buscant venjança i respostes del seu passat. També tenim Dràcula, la llegenda del vampir més famós, cobra vida amb tenebres, seducció i traïcions inesperades. Olivia i el terremoto invisible. Una família afronta un desnonament, a veure si ho dic bé, mentre resisteix a perdre-ho tot. Aquestes són coses del directe. Alfa, un adolescent rebel, descobreix secrets familiars que canviaran la seva vida per sempre. Com a estrena, trobem també Jai Kelly, un home busca redempció i segones oportunitats després d'una vida plena de decisions equivocades. Ciudad sin sueño. En un barri amenaçat, un adolescent lluita per la seva identitat i la seva família. Com estrena aquesta setmana, també tenim Reina Madre. Quan la filla amenaça el seu equilibri, una dona haurà de reinventar-se. La Bala, un sacerdot, recupera un cos perdut en la guerra i desenterra secrets del passat. I El Tigre Perdido, un jove cangur, s'embarca en una aventura màgica per tornar al seu món i descobrir la seva força interior. Tenim cinema tant per adults com per petits i recordeu que podeu consultar les diferents cartelleres. Si encara no teniu plans per al cap de setmana, com us dic, una bona opció és anar al cinema.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I aquest cap de setmana de 22 i 23 de novembre, Barcelona manté viva la seva escena teatral. Tot i que no hi ha grans estrenes puntuals anunciades a tots els escenaris, els teatres més emblemàtics, com el Coliseum, per exemple, segueixen cartell al Tenorio amb Andreu Buenafuente i Sílvia Abril, una comèdia versada que combina tradició i humor. I, per cert, seran els encarregats de donar les campanades també aquest cap d'any, la Sílvia Abril i l'Andreu Buenafuente. En altres sales com l'Apolo, la programació estable, com sempre amb musicals com Tutsi o la comèdia nostàlgica del pop dels 80-90, segueix sent una aposta segura. Si anem al Poliorama, trobem Glorious, que narra la vida real de Florence Foster Jenkins, una excèntrica milionària de Nova York dels anys 40, que tot i no tenir talent per cantar, es va enfrontar al ridícul per perseguir el seu somni de ser cantant d'òpera. Amb una fe cega en si mateixa, va organitzar un concert de Carnegie Hall, convertint-se en un fenomen d'ironia, tendresa i força vital. Crec que tots i totes ens podríem dir glòrius en algun moment, perquè a tots ens ha agafat la falera aquesta de cantar i pensar que potser si l'endemà plovia era culpa nostra. I avui dissabte, per als petits de la casa, tenim el Teatre Neu, el Màgia Kids, i per als més grans, o els que vulgueu riure amb amics, parella o família, teniu al mateix Teatre Neu el fantàstic Impro Show, show d'improvisació, on vosaltres en un paperet escriviu una frase i ells improvisen sobre l'escenari. Si busques una vetllada teatral diferent, val la pena mirar també els teatres alternatius i de petit format, que la ciutat ofereix un ventall escènic ric i divers, i a tot Catalunya també. El teatre, sabeu que és cultura, són bons moments i són bons records. Així que ja ho sabeu, si voleu gaudir d'una experiència teatral fidel i propera, aprofitem aquest cap de setmana per explorar els teatres de Barcelona i de Catalunya. I abordem ara un dels enigmes més sabrosos del Delta, el motiu per al qual l'ànec i el coll verd s'han convertit en protagonistes de la gastronomia del Deltebre. A les portes de les jornades gastronòmiques, el municipi torna a reivindicar uns productes que formen part de la seva història, del seu entorn natural i de la seva identitat culinària. El Delta, amb el seu ecosistema únic, ha fet de l'ànec un ingredient tradicional que avui inspira la cuina moderna i creativa. I els restaurants del territori transformen aquest patrimoni gastronòmic en plats que sorprenen i, sobretot, sedueixen. Una oportunitat per entendre com natura, cultura i cuina s'entrellacen en un mateix territori. I parlem amb el regidor de Gestió Territorial, Comerç i Promoció Esportiva, el Francesc Castro, que ens ho explicarà molt millor. Molt bon dia, Francesc.
Bon dia.
Francesc, quin és l'origen històric que explica per què l'ànec i el coll verd han esdevingut productes emblemàtics, sobretot a la cuina del Deltebre?
Bé, hauríem de fer una diferenciació important, tot i que l'ànec i el coll verd són dos animals o dos aus dintre d'una mateixa espècie. Hem d'entendre que el coll verd és la part salvatge de l'ànec i l'ànec tradicional és el que se cuida i se manté com a un animal més d'autoconsum i que és tradicionalment un producte, una au que és comestible, que s'utilitza aquí a les zones del Delta, que és una zona per a poder cuidar aquest tipus d'au.
I per què creieu que aquests productes connecten tant amb la identitat cultural i culinària dels habitants del Deltebre?
Bueno, connecten perquè al final les persones, les aus, els ecosistemes i les zones s'adapten a una manera de viure, a una situació en un paradigma, en uns ecosistemes i en unes condicions, i aquestes condicions pues confluencien molt al Delta. Per què? Perquè l'ànec és un animal amfibi, és d'aigua i terra, però necessita molta aigua i necessita tindre una activitat important a l'aigua perquè, bueno, és un animal que està molt en zones humides, i el Delta és una zona, al mateix temps el coll verd també és un animal que anida aquí al Delta, fa els seus ous aquí i després emigren, però en el seu moment la criança del coll verd se fa aquí al Delta de l'Ebre, bueno, la part del Delta de l'Ebre, i és una part important de criança per a coll verd. Per què? Pues perquè és el que li dic, un ecosistema molt humit, en zones pantanoses, en zones de poques profunditats d'aigua, i això és un hàbitat ideal per al que és la cuida i el conreu d'un animal com és el coll verd i l'ànec, que l'ànec ja és un animal més d'autoconsum, un animal més de cria en normalitat dintre de les famílies al Delta.
I Francesc, com ha evolucionat la manera de cuinar l'ànec i el coll verd al Delta, des de les receptes tradicionals fins a les més innovadores? No sé si tu alguna vegada t'has posat a la cuina a provar-ho.
Bueno, per sort he tingut una mare cuinera, hem tingut un restaurant durant 40 anys i la veritat és que sóc un apassionat de la cuina, m'encanta. I li puc dir que igual el coll verd que l'ànec, tot i que els gustos, un animal criat en pienso en una manera de cuida tradicional a la família, a casa, és un animal que té un gust i el que és el coll verd, que és l'animal fresc, l'animal salvatge, té un altre gust. La carn és diferent, tot i que és una mateixa espècie d'au, però la veritat és que el que és el coll verd o els ànecs fets en arròs, aquí es parla molt d'un tipus d'arròs que és l'arrossejat d'ànec o l'arrossejat de coll verd, són de les delícies més grans que pots disfrutar al Delta de l'Ebre. Les persones, els que han cuidat, els que han elaborat la cuina tradicional al Delta, és un animal que és un au que s'ha instaurat a la cuina, a l'estat gastronòmic del nostre municipi. Tot que ara, últimament, no es feia tant, però ara s'està fent, el que són els magrets de pato i el que són les cuixes de pato confitades. Són dos productes estrella, surten a totes les taules. Ara estos Nadals seran plat de Nadal de moltes famílies, al Delta, per supost, però a la resta de
població
del nostre territori, Espanya, Catalunya, serà una de les ventes importants, perquè, bueno, és un producte que és una alta qualitat, és una altra manera, una altra forma de menjar carn de caça i carn té un gust peculiar, és una carn molt gustosa i bueno, per a posar-la com en un magret, en una salsa de mel o alguna salsa així agridolça, és espectacular com queda el magret o el que són els confits de les cuixes de confit de pato per a estos dies de Nadal i aquestes festes.
Francesc, ens has fet entrar gana, eh? Des d'aquí també vull aprofitar per saludar els caçadors, productors, restauradors del Deltebre en aquests dies també de jornades gastronòmiques i en la funció que fan. I ja per acabar, ja que coneixes millor que ningú el Delta, què ens aconsellaries o ens recomanaries per visitar aquells que no ho coneixem tan bé?
Bueno, el Delta està en una època... s'ha acabat de fer la sega de l'arròs, la terra està descansant, estem en un impàs de que els agricultors estan preparant la terra per a una nova collita, una propera sembra i una propera collita de cara al 2026. Ara la terra està... I ara és un moment que hi ha una activitat sinergètica important. Ara és el moment de la caça. Ara l'activitat a les finques és de caçar. Pràcticament no hi ha moviment entre vehicles, perquè és un moment que necessitem que les aus, els collverds, les àdenes, se vaiguen als arrossars a poder menjar, per això se fan acebaments de gra d'arròs perquè puguen entrar els animals en les basses, en les llacunes, en les zones de caça. Ara és un moment molt espectacular. El Delta ara té un moment que es viu de dia i es viu de nit, perquè hi ha molta activitat de nit a les zones rurals. La gent està caçant, i és una zona bonica,
per
és un
visitar.
Moment bonic de visitar el Delta, i és un moment que el que és l'activitat frenètica de l'estiu, de platges, ara hi ha una calma.
Ja ha passat, i ara és un moment bo per poder venir amb el que dius tu, amb més calma i més tranquil·litat, i de fet ho farem, eh? Amb aquesta recomanació tan bona que ens has fet, vindrem a provar també l'ànec i el coll verd. I Francesc, jo t'agraeixo moltíssim que hagi estat aquest dissabte amb nosaltres i t'envio també per tu i per tots els amics del Deltebre una forta abraçada.
Esteu convidats i moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració i la vostra visualització del nostre preuat Delta, que tant ho necessita.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat. En la ràdio...
Acaba de ser condenado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Como decías, no es una decisión unánime, son 5-2. Todo pasa en COPE.
La primera vez que se condena a un fiscal general en España y en países de nuestro entorno.
Esta es la crónica de una condena anunciada. Cualquiera que no llevara puestas unas gafas ideológicas anti-Ayuso podía advertir la culpa en la conducta del fiscal general.
Lo último que conocemos es que el gobierno ha anunciado que en los próximos días nombrará a un nuevo fiscal general.
¿Quién va a pedir disculpas a los jueces? ¿Quién va a pedir disculpas a la carrera fiscal?
Sigue la última hora sobre la condena del fiscal general del Estado en COPE y en COPE.es.
En la radio, todo pasa en COPE. Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, filetes o magro de jamón de cerdo 50% duro, origen España, a 7,45 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Adelántate al Black Friday de Aflelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan. Como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
¿Podrem teletransportar-nos d'un lloc a l'altre? El gat és rodi. Schrödinger és viu o mort? Troba les respostes a la Bienal Ciutat i Ciència, on la curiositat no té límits. Del 18 al 23 de novembre descobreix un univers d'activitats gratuïtes al voltant de la quàntica. Consulta en la programació al web bienalciutaticiencia.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Emprendedor, empresario, ¿estás ahí? ¿Necesita cerrar tu negocio, refinanciarlo o gestionar tus deudas? Desde Área Jurídica Global te trae la solución. Llegar a fin de mes es un derecho. Gestionar tu negocio sin deudas puede ser una realidad. Llama al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Además, por ser oyente de Radio COPE, tu primera consulta será 100% gratuita.
Vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgranmarina.com y disfruta de una experiencia única.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores que le asesorarán sobre sus derechos y obligaciones y le ofrecerán una gestión contable y laboral. Cabedo, Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo y en cabedo.com. También en Madrid y Valencia.
¡Tiempo de juego!
¡Al número 1 de l'esport!
El Barça torna a casa i nosaltres ho viurem com sempre amb la passió del millor futbol del món. I ara, de nou a l'estadi.
Ahí gol en el Camp Nou.
Golazo del Barça, golazo de Gavi con la zurda dentro de la frontal, tiró cruzado.
Tiempo de juego.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça Athletic Club de Bilbao.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Ballori, Josep María Minguella, Maldini,
Ander Cotorro.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
y el millor equip de la Ràdio Esportiva.
¿Por qué causas has estado en la cárcel?
Bueno, porque sí. Me drogué.
Partas, apúrame.
Eso te lleva a robar y a robar entras a la cárcel. Y...
Momentos. Luis Rodríguez. Aquesta nit comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
Que t'has saltat etapes de tu vida. No l'has vivido, ¿m'entiendes?
Momentos no és solament parlar. Ens agrada escoltar-te.
És tan difícil ser feliç en lo que tendria que ser feliç.
Aquesta nit, Momentos. COPE Catalunya.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia. A COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Un sábado más hablamos de Lico Cosmetics, una línea de cosméticos que combina la ingeniería cosmética con activos naturales. ¿Quieres lucir una mirada más joven? Tienes que probar el contorno de ojos de Lico, que reduce tus bolsas, ojeras y párpados caídos, rejuveneciendo tu mirada hasta en un 50% tras 28 días de uso. En Lico Cosmetics son expertos en solucionar lo que más te preocupa de tu piel. Si quieres mejorar la zona del contorno de ojos, confía en Lico Cosmetics y su combinación de ingeniería cosmética y los activos naturales más efectivos del planeta. Y ahora están de Black Friday con hasta el 25% de descuento en toda su web. No le des más vueltas e invierte en licocosmetics.com.
I creieu que ens alimentem bé per Nadal? Doncs com podem controlar els excessos? En aquestes dates tan assenyalades sovint ens deixem portar per als menjars abundants, dolços, reunions familiars, però també és una oportunitat per reforçar els hàbits saludables, cuidar la nostra salut mental i mantenir la motivació per fer exercici. Quins penseu que són els límits raonables? És complicat, eh? Sobretot amb els àpats tan bons que ens posem sobre la taula aquests dies de Nadal. Com podem gaudir sense remordiments? I sobretot, com cuidar-nos sense convertir el Nadal en una cursa d'excés? Per parlar-nos doncs, de tot això ens acompanya la Neus, la trobareu a Instagram, a Neus Diet. És dietista, nutricionista, experta en alimentació saludable i canvis, sobretot els canvis d'hàbit, que moltes vegades doncs, en portem de dolents i es vol passar a hàbits bons. I parlarem de nutrició, moviment, salut mental i benestar general, perquè ella ho explica fantàsticament bé i la tinc aquest matí amb mi. Molt bon dia, Neus.
Molt bon dia, Raquel.
Neus, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. A més, és molt necessari tenir-te perquè venen uns dies complicats en quant a alimentació...
Sí. Doncs sí, una miqueta bojos.
I com recomanaries planificar els àpats nadalencs per evitar aquesta sensació de m'arruïno si menjo més del compte?
Sí, bueno, és una de les sensacions que moltíssima gent té, no? Jo el que primer de tot recomanaria és mantenir una organització, vale? Com sempre recomano, no per ser dies especials tenim que remoure-ho tot, vull dir, sobretot mantenir els 5 àpats al dia, vale? Un esmorzar, un mig matí, un dinar, un berenar i un sopar, encara que tinguem dinars i sopars, dona igual, per mantenir la sacietat, Raquel. El més important és mantenir la sacietat per quan arribi l'hora d'aquell àpat més contundent, no menjar de més.
Clar, d'alguna manera està ben alimentat, perquè hi ha gent que fa aquests àpats i després poder no sopa o trenca algun àpat del dia.
Sí, és més que res doncs, per no menjar el doble, perquè és això, no? A vegades dius, doncs mira, no menjaré tal perquè després tinc dinar. Doncs no, al contrari, vull dir, no mantenir una organització. Seria aquesta la resposta.
I quins són els errors més comuns que la gent comet durant les festes en tot el que és alimentació? O com els podríem corregir?
Doncs mira, tornem una miqueta a lo que deia. Vull dir, un dels errors principals, precisament, Raquel, és no esmorzo perquè tinc dinar, tinc un dinar. Quasi no dinaré perquè aquesta nit tinc el sopar de nit bona, per exemple, no? I menjaré això, menjaré l'altre, i com per compensar. I realment és un error, perquè no estàs compensant. Vull dir, és el que dèiem. En aquell moment tindràs més gana, no t'hauràs saciat prou i menjaràs el doble. Vull dir, però estàs segur, eh? Vull dir, ho pots comprovar tu mateixa o qui vulgui ho pot comprovar, que si porta moltes hores sense menjar, quan li toqui menjar, doncs, mare meva, si
buidarà
jo veig la
nevera.
Home, hombre, això ens ha passat a tots i tothom ho pot dir, perquè això ens ha passat a tots i a vegades ho hem fet. I és un error molt gran. La veritat, em quedo amb això perquè és el principal.
I quin paper juga l'exercici a l'hora de contrarrestar els excessos nadalencs?
Doncs a veure, paper principal de l'esport en aquestes festes, en aquests dies de Nadal, és compensar, no? Vull dir, és compensar, vale? Seria la resposta. Però jo crec que hem de seguir fent esport amb la idea de seguir amb els hàbits habituals. Vull dir, no perquè sigui Nadal fer més esport. O sigui, dir, pues venga, me voy a pegar aquí un palizón per després menjar, perquè tinc que menjar més. Això també, veus, això també és un error. Dir, faig el doble d'esport perquè després vull menjar més. Doncs no, perquè no ho compensaràs d'aquesta manera.
Clar, és fer esport, fer un manteniment, una constància.
Sí, i fer esport dona gana, eh? Vull dir, no ho hem d'oblidar, que fer esport dona gana. Per tant, després hem de menjar aliments pues, pensant una miqueta.
Pensant en la nostra salut. I com mantenim la salut mental, emocional, durant aquestes festes, quan menjar es potencia com a part de la celebració?
Sí. A veure, és molt maco, eh? És molt maco. Jo volia dir que són dates on hem de valorar reunir-nos amb les persones que ens vingui de gust. Això també és una cosa molt important, reunir-nos amb gent que ens sentim a gust, vale? Per compartir precisament aquest àpat, no? Amb la companyia que tu vols, estar a gust. Llavors jo penso que si ens alimentem bé emocionalment, també ho farem amb els àpats de manera saludable. Vull dir, això juga un paper important també, no? No per ser Nadal s'ha de menjar de més. Igual que quan celebres un cumpleaños i menges un tros de pastís o et demanes el teu plat preferit en un restaurant al cap de setmana, doncs jo penso que per Nadal és el mateix. Sobretot,
mantenir...
gaudir...
Sí. I mirar... Clar, ja a vegades hi ha, el que deies tu, alguns dinars a sopars que són una mica de compromís,
sí,
i poder no estem doncs, tan a gust com hauríem d'estar. No és el mateix que quan estàs amb aquelles persones que realment sents tu, que estàs més còmode.
Sí, jo crec que és important, encara que sigui Nadal, sí que és cert, que tenim compromisos i tot, però també al final hem d'estar a gust en l'entorn on fem aquell àpat, perquè no ens jugui una mala passada i no comencem a menjar per ansietat.
A menjar més del compte.
Sí.
Quins hàbits saludables recomanes per als caps de setmana nadalencs, tenint en compte que moltes celebracions són en aquestes dades, en cap de setmana?
Sí. Doncs mira, jo recomano fer activitats a l'aire lliure. Vull dir, llevar-te pel matí, vale? Descansar bé, evidentment, i fer alguna activitat a l'aire lliure, amb amics, família, com tu estiguis a gust, torno a repetir, com si la vols fer sola amb el teu gos, donant una volta per on sigui. I ja et dic, algun event esportiu també està bé, i no enfocar tot el cap de setmana amb el menjar. Raquel, perquè vull dir, jo, a mi la gent m'ho diu, al final acabem agobiats de tants àpats, de tantes reunions, vull dir, al final és també desconnectar una miqueta i després doncs ja ens reunirem per menjar, està molt bé fer els preparatius i tot, però això d'estar tot el cap de setmana o tots els dies enfocats només en el menjar, jo no ho recomano.
Neus, aquelles persones que no tenen ja en si fet aquest hàbit saludable de durant tot l'any alimentar-se bé o fer esport, per exemple, una de les coses del cap d'any i l'entrada d'any són els bons propòsits d'any, què els hi diries?
Doncs mira, jo ja et dic, jo per exemple, en el meu Instagram doncs, sempre intento, la paraula és motivar. No, jo vull dir motivar a les persones i ajudar-los a que un dels objectius que és menjar més sa, fer esport, doncs jo crec que és molt important motivar. No? Llavors, doncs, d'alguna manera, jo crec que hi ha persones que necessiten aquest fil i necessiten aquesta ajuda. Vale? A vegades hi ha gent que li costa més doncs deixar-se ajudar. No? Però bueno, d'alguna manera, indirectament, doncs, sempre intento, doncs, no ho sé, potser doncs, veient com jo faig això, jo faig l'altre, doncs diuen, ai, mira, doncs, no sé, obrir-los una miqueta doncs, la porta, no? O que ho puguin veure diferent i que es motivin. Vull dir, a
doncs,
mi m'encanta.
Cuidar-se és important sí. Durant tot l'any. Doncs, Neus, moltíssimes gràcies que ens hagis explicat com a nutricionista, com a dietista, com a esportista que ets, també, doncs que agafem aquests bons hàbits a través de l'Instagram Neus Diet, que el podem veure i penges uns vídeos fantàstics, a més, i gràcies també per donar-nos aquests bons consells de Nadal, perquè no ens sentim sí. Després malament amb nosaltres mateixos.
Perquè ens encarrilem bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres, Raquel.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Atenció, amants de la música, el proper 3 de desembre el virtuós del violí flamenc Paco Montalvo torna al Palau de la Música Catalana el proper 3 de desembre. Després de l'èxit absolut de la seva primera visita, ens ofereix de nou una experiència musical única, plena de força, sensibilitat i passió. Considerat un dels violinistes més brillants de la seva generació, no te'l perdis, el 3 de desembre al Palau de la Música Catalana. Tens les entrades disponibles ja a 3W.Paco pacomontalvo.com i el Cort Inglés. T'ho repeteixo, 3W.pacomontalvo.com i el Cort Inglés. Afanyeu-vos que volaran. No deixeu escapar aquesta ocasió irrepetible per viure una nit d'art i emoció al Palau de la Música amb Paco Montalvo. Us parlo ara d'un dels barris amb més identitat pròpia de Barcelona, que és Sant Andreu del Palomar, conegut per tenir a Sant Andreu com a patró i per conservar una història que remunta segles enrere. Que no es posi cap barri gelós, perquè tots són importants. Barcelona és preciosa, com la resta de poblacions de Catalunya, i cada una d'elles té el seu barri. I barri, la paraula barri, no engloba només una zona de terra o territori, sinó són totes les persones que hi viuen, que són les que fan que el barri sigui un barri autèntic. La festa major del 30 de novembre és l'escenari ideal per entendre aquesta relació i descobrir com l'antic municipi annexionat a Barcelona el 1897 manté viu el seu llegat. Us parlo d'aquest barri de Sant Andreu del Palomar, a ple de tradicions com la vella de Sant Andreu, documentada des del 1346, que reforcen doncs, un vincle històric que continua avui en dia. Una celebració que ens permet redescobrir un barri que ha sabut perseverar aquesta memòria, cultura i identitat, i ens ho explica l'historiador i dinamitzador cultural de Sant Andreu del Palomar, el Pau Vinyes. Molt bon dia, Pau.
Bon dia.
Pau, quin és l'origen del vincle entre Sant Andreu del Palomar i el seu patró, Sant Andreu?
Doncs bé, primer que el territori que avui és el barri de Sant Andreu, antic poble i municipi de Sant Andreu del Palomar, es té data des del Neolític i des de l'època romana, i es coneixia com a Palombarium, perquè era un lloc on hi havia colomars. Després, al segle X, ja es té la primera datació amb el nom d'Andreu. I d'aquí s'uneix el Sant Andreu, que era amb què es va consagrar l'església primitiva de Sant Andreu, amb Palombarium, i d'aquí deriva el nom de Sant Andreu de Paloma.
I com ha influït la història d'aquesta antiga vila en la identitat actual del barri dins la Barcelona moderna?
Doncs aquí encara diem que anem a Barcelona. Molta gent, sobretot la gent gran, quan anem al centre de Barcelona o ens desplacem a Gràcia, a Sants o a Sarrià, encara diem que anem a Barcelona o anem a Gràcia o a Sarrià. Per tant, la identitat de poble encara es conserva en molta part de la gent que fa temps que viu aquí. I, per tant, és un territori que ha sabut conservar les seves arrels i, sobretot, amb el teixit associatiu i comercial.
I des de la vella Sant Andreu, per exemple, és una tradició documentada des del 1346, com deia la presentació. I quin paper juga avui a la preservació del patrimoni de cultura local?
La vella ja no es fa, es va deixar de fer. I va ser un grup de gent de la parròquia de Sant Andreu que van recuperar doncs, un drama sacre que es feia en època medieval. I es va estar fent entre els anys 80, 90 i a principis del segle XX es va deixar de fer. És una llàstima perquè era una representació que significava la vida i miracles de Sant Andreu.
I déu-n'hi-do, clar, perquè han sigut molt de temps fent-la i ara deixar-ho de fer doncs, sempre sap greu, no? Quins elements de Festa Major ajuden a explicar la història i les arrels del barri als residents i als visitants?
Bé, aquí tenim una germandat de geganters que és molt potent, amb una gent que fan aquesta feina de voluntariat molt eficaç, i tenim un conjunt de gegants, començant per la Coloma i l'Andreu, els colomins, els gegantons i una nova bèstia que s'ha posat, que és un colomí. I això doncs s'identifica molt perquè participen i s'ha recuperat una mica de les tradicions que es feien abans, no? Doncs amb l'esclat andreuenc, després amb la cercavila, amb la missa concelebrada que participa els gegants i l'esbar Maragall. Vull dir que d'alguna manera la tradició festiva doncs s'ha engreixat amb més elements festius.
Doncs, i quin impacte té aquesta Festa Major en la projecció del barri i la difusió del seu llegat històric, sobretot?
Bé, doncs s'organitzen diverses activitats, des d'elles les festives, concretament, i després de difusió, de dinàmica, per exemple, el Centre d'Estudis Ignasi Iglésies, que és l'entitat que vella per la salvaguarda i difusió del patrimoni andreuenc, doncs, per exemple, farà una ruta històrica per Sant Andreu a través del seu teixit esportiu. S'explicarà la història de les entitats esportives que han hagut aquí a Sant Andreu, entre elles la Unió Esportiva Sant Andreu, el Club Natació Sant Andreu, el Bàsquet Sant Joan de Mata, l'Agrupació Excursionista Muntanya, i després es presentarà un llibre sobre els orígens del futbol aquí a Sant Andreu, que l'autor ha descobert 80 penyes futbolístiques entre 1900 i 1940, que es dedicaven al futbol. Per tant, aquí la passió i la difusió del futbol va tenir molt arrelament.
Déu-n'hi-do, no sé si n'hi cabien tantes en el barri.
Bueno, moltes van ser primeres, però, per exemple, una entitat catòlica com els Lluïsos, l'Ateneu Sant Lluís Gonzaga, tenia una secció de futbol. El Casal Catòlic també tenia una secció de futbol. Vull dir que va arrelar bastant. El tema del bàsquet també va arrelar aquí a Sant Andreu, el rugby, hi havia hagut un equip de rugby aquí a Sant Andreu. Vull dir que l'esport aquí ha arrelat força. Vull dir que,
I segueixi, que això és salut.
Sí, sobretot amb la Unió Esportiva Sant Andreu, que té més de 5.000 socis. Per una associació esportiva com la... aquesta d'arrelada en un territori com el de Sant Andreu és un èxit
total.
Està molt bé,
i tant que sí. Doncs des d'aquí envio una abraçada molt gran als amics i amigues de Sant Andreu del Palomar i sobretot per tu, Pau, per l'historiador i dinamitzador cultural de Sant Andreu del Palomar, perquè ens hagis explicat aquest matí doncs, tan bé aquesta història i que tingueu doncs, també molt bona Festa Major.
A tu, salut.
Say
les preguntes que ens fem sovint, segur que tu que ets a casa, la feina conduint, t'has fet algun cop, és encara anem a la biblioteca. En plena era digital, aquests espais culturals continuen sent punts de trobada i coneixement i parlem amb un professional que coneix aquest món com ningú. Ell és l'Eudald, un bibliotecari de més de 20 anys d'experiència i amb ell descobrirem com han canviat les biblioteques i quin paper tenen avui. Molt bon dia, Eudald.
Hola, bon dia.
Eudald, com ha evolucionat la biblioteca al llarg dels teus 20 anys de professió?
Bé, això és una pregunta curiosa perquè sí que és cert que abans la gent potser anava més a utilitzar la biblioteca com unes sales d'estudi, diguéssim. Quasi tothom anava a estudiar, a posar els colzes sobre la taula, com aquí diu. Sí que també es llegia el diari i potser ara doncs, les biblioteques s'han transformat en espais on es fan diferents activitats i ja no és aquell silenci sepulcral que els respirava abans a les biblioteques. Ara és una cosa una miqueta, entre cometes, més animada.
Més distès, una mica més distès.
Sí, sí.
No és tan estricte com anys enrere.
Correcte, sí. Allò de la típica imatge de la senyora bibliotecària, que encara de pocs amics i fent callar tothom, no? I doncs això potser ja no s'estila tant.
I quins són els serveis que més utilitza la gent actualment?
Bé, tot i que sembli mentida, el consum de préstec de llibres és el top, number one. Continua sent-ho, tot i que cada cop hi ha més formats tipus e-book, digitals i tal, però sí que és cert que hi ha molta gent que prefereix tenir el paper entre les mans i el servei de préstec, diguéssim, que és dels més utilitzats. Sí, sí.
I les biblioteques continuen sent espais necessaris en temps de tecnologia i pantalles? Clar, aquí depèn del que dius, és tirar-te pedres al teu terrat perquè, clar, encara hi estàs treballant.
No, a veure... Sí que continuen sent llocs importants, diguéssim, tot i que la tecnologia avança, perquè, a més, per exemple, hi ha serveis com que els usuaris poden venir a connectar-se als ordinadors que hi ha a disposició i navegar per internet o fer feines d'ordinador, perquè hi ha molta gent que encara no té accés a internet, tot i que estem al 2025, hi ha gent que encara no pot accedir a les xarxes o
tenir ordinador a casa, pel que sigui.
Correcte, correcte. Llavors és un servei també que s'ofereix, a part de, per exemple, també es fan classes per gent gran, que per aquesta bretxa digital que diuen que hi ha, he dit bretxa, però sí que està malament dit en català.
Sí, aquest però, forat digital, no?
Sí. I, bueno, les biblioteques s'han anat adaptant aquests nous temps i ja et dic, com et comentava, es diversifiquen activitats i es fan des de cursos per gent gran que no sap com obrir-se una compte de Gmail, per dir-te alguna cosa, o fins i tot els que venen a imprimir, no? Clar, els seus treballs.
Ara que deies això de la gent gran, quins perfils de públic venen més sovint? Estudiants, famílies o precisament la gent gran?
Va per hores. Normalment, allò per la tarda, quan pleguen els nanos del col·le, doncs veuen els més petits venen a buscar contes amb els pares. També es fa algun dia a l'hora del conte, s'expliquen contes, venen contes, o es fa alguna xerrada. El perfil és molt variat, des de gent gran que ve a llegir el diari o que els expliquin quatre coses o de totes les edats,
clar, podria dir. Hi ha algun canvi, Eudald, el projecte dels últims anys que t'hagi marcat especialment?
Bueno, marcat no, però sí que és cert que hi ha, com et deia, hi ha molts serveis que abans no existien a les biblioteques. Mira, ara fins i tot es poden agafar llibres en préstec des de la teva pròpia aplicació, des de casa teva, sense necessitat pràcticament d'anar a la biblioteca també. Inclús pots veure pel·lícules, o sigui, agafar préstec de pel·lícules amb l'aplicació de les biblioteques. Vull dir que
que hi ha moltes coses que no sabem i a les quals us heu adaptat.
Moltes... Uh-huh. Correcte, sí, sí, sí.
I com s'adapten les biblioteques als nous hàbits de lectura i de consum cultural?
Doncs pensa que aquí hi ha, darrere sempre hi ha equips de persones que estan sempre pensant en com es poden anar precisament aquesta pregunta. Potser no és ben bé de la meva tasca, no? Però sí que hi ha molta gent darrere pensant en contínuament en com adaptar-se als nous temps, no? I quines activitats noves es poden fer per fer que la cultura, doncs, arribi a tothom, no? O sigui, que qualsevol persona que potser no té la capacitat o la disponibilitat, doncs, pugui accedir gratuïtament a serveis culturals, no?
I ja per acabar, Eudald, què t'agradaria que la gent que ens escolta sapigués o descobrís sobre la biblioteca que potser desconeix?
Ah, doncs mira, que en moltes també es poden agafar en préstec pel·lícules, inclús pel·lícules en DVD, que sembla que és una cosa que avui en dia
ja no...
Doncs que els usuaris poden saber que s'estan molt al dia amb el tema de pel·lícules de DVD, inclús en Blu-ray. O sigui que això és un servei que potser la gent no ho sap, però que moltes biblioteques de Catalunya el tenen.
Doncs, Eudald, t'agraeixo moltíssim que hagis estat aquest matí de dissabte amb nosaltres explicant-nos aquesta evolució de la biblioteca i que sí, que encara hi ha biblioteques, encara hi anem, i hi ha persones com l'Eudald que hi treballen per ara i que sigui per molts més anys.
Sí, sí. Doncs moltes gràcies a vosaltres també.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
¿Ya creéis o todavía os falta algo para creer en este entrenador?
Yo en ese sentido, que he sido uno de los más críticos y que consideraba que no tenía currículum ni nivel para estar de seleccionador, pues hace ya mucho tiempo que esos méritos deportivos hay que reconocerlos.
Alcaraz es un tenista que tiene que sonreír en la pista, porque sonríe mucho. Y yo hoy no le he visto sonreír en ningún momento.
Entre ellos se tienen muchísimo respeto, entonces salen a la pista muy tensos, muy tensos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Lo que empieza con tu llamada...
Julián, muy buenas.
Hola, buenos días, Alberto y compañía. Muy buenas.
¿Todo es sobre el grupo de WhatsApp?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Imagínate que sales a la calle a las 6 de la mañana para ir a trabajar y cuando llegas a la calle no sabes para dónde tirar, derecha, izquierda, porque te preguntas, ¿dónde dejé el coche?
Ah, amigo.
Ese es mi grupo.
¿Y cómo funciona?
Pues tengo el grupo para mi mujer y para mí, porque nos pasa muchas veces eso, que no sabemos dónde contestar
cosas. De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
Acomiadem el programa d'avui amb la cançó Torn de Natalie Imbruglia, un tema que expressa vulnerabilitat davant el canvi i l'acceptació de la realitat quan la fantasia es desfà, però el més important no és el que diu, sinó com sona, perquè sona molt bé i ens transporta en el temps. I tot escoltant-la, desitjo que acabis de passar molt bon cap de setmana allà on siguis i et deixo amb el butlletí informatiu de les 12 i el programa Converses del company Carlos Losada. Amb tu, amiga Raquel Camins, com sempre, un autèntic plaer sent tu, que acabis de passar bon dissabte i el dissabte vinent, i tornem, t'hi espero.